97.6 FM.
Directe. Escolta el teu alcalde i un cop més a l'alcalde de Móra d'Ebre i el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Participa i fes preguntes als nostres alcaldes en directe o a través del Facebook a la pàgina Cadena Ser Móra.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Ara mateix les 12 i 25 minuts, seguim avançant al magazín de l'Hora L amb nosaltres als estudis de la ràdio, en directe, el Carles Luz, l'alcalde de la població de Gandesa. Senyor Luz, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Com anem?
Pues bé, avui sí? Aquí a les vostres instal·lacions, una vegada més.
Avui moltes coses de les que tenim de parlar, eh? Ho comentàvem abans amb micròfon tancat, hi ha moltíssimes coses, òbviament d'actualitat, en quant a pressupostos, en quant a actuacions al municipi, que això sempre és interessant que hi hagi moviment, tot i la situació que actual sempre és important que hi hagi moviment. Però després també a la part final parlarem d'un dels temes potser més culturals, podríem dir-ho d'aquesta manera, que també afectarà a Gandesa aquest any 2014. Falten uns quants mesos encara per a les hores, però sí que és un dels temes força curiosos, si menys. Bé, abans comencem, però, parlant del tema econòmic. El tema econòmic, pressupost per enguany a la població de Gandesa, aprovats ja aquests pressupostos, amb diferents actuacions que de seguida repassarem, però més o menys en quin barem s'està treballant per aquest any a Gandesa. Senyor Luz.
Bé, bon dia una vegada més. El tema dels pressupostos, l'important dels pressupostos és buscar aquell punt d'equilibri. Gandesa, al ser cap de comarca, durant molts anys ha anat assumint uns serveis, que aquests serveis tenen uns costos, i per l'altre costat, el que eren els ingressos pues, han minvat molt. En la qual cosa, la prioritat ha sigut buscar l'equilibri per fer viable tots aquests serveis. No ha sigut gens fàcil, perquè teníem un desfàs molt important en el tema del rebut de les escombraries, el tema de la taxa de l'aigua, molts impostos que no s'havia adoptat l'opció de no cobrar-los, en la qual cosa tot això en una situació que la davallada ha sigut considerable, doncs cada vegada s'ha fet molt més complicat. Però ho estem aconseguint, no? Hem anat reduint despeses que han pogut aconseguir pues, a través de lo que són manteniments d'infraestructures, temes de llum, temes de conservació de segons quins serveis, pues, tot això hem aconseguit reduir la despesa per poder garantir la resta de serveis que hem de garantir per benefici del conjunt de la població de Gandesa. I dintre d'este calat de, sobretot, equilibri de pressupostos, no pujar impostos als ciutadans, garantir els serveis, pues, també estem pues, per tasques molt importants, no? Per continuar fent obres, continuar rehabilitant la ciutat de Gandesa, sobretot el tema del casc antic, en actuacions a nivell cultural i tema esportiu, pues, penso que són tres eixos molt importants per la dinàmica de Gandesa. Mm-hmm.
En quant a xifres, més o menys, però quan estaríem parlant per al pressupost d'aquest any 2014?
Estem parlant de gairebé 3 milions d'euros el pressupost que tenim a Gandesa.
Bé, en quant a les principals actuacions, ens comentava més o menys els pilars bàsics per aquest 2014, però sí que és veritat que hi ha un parell de subvencions importants per part de la Diputació de Tarragona per a dues actuacions diferents, que són la reforma o rehabilitació del consultori mèdic de la població de Gandesa i l'altra sobre diferents vies públiques de la població. Comencem parlant del consultori mèdic, si li sembla. En què consisteixen aquestes obres?
Bé, hi ha aquestes línies d'ajuts que venen des de la Diputació, hi ha unes línies molt específiques i molt clares en una finalitat. En este cas, el consultori mèdic que tenim ubicat al mateix Llar d'Avis, el que sí que fem és mantindre'l en les condicions òptimes per poder atendre les persones grans en aquell, a l'edifici i en aquell espai. Després també hi ha altres actuacions molt concrets en el tema de l'aigua. És una obra que hem de començar ara en breu. Teníem un problema de que hi havia molta... segons quines tongades de l'any, l'aigua era molt tèrbola. Això era fruit de que els dipòsits no s'havia fet el manteniment que li corresponia durant molts anys. I ara farem una sèrie d'actuacions per poder netejar aquests dipòsits, i en la qual cosa garantirem de que l'aigua no estigui tan tèrbola quan arribi als ciutadans. I després vam, en la línia esta de fer les actuacions per millorar la mobilitat dels ciutadans de Gandesa, hi havia una actuació que mantenem que és prioritària, que és l'Avinguda Franquet, l'entrada per la C43, venint de Gandesa pel Pinell, que és la cera... o de fer una acera fins al tanatori, no? Hi ha una petita zona que ja està urbanitzada, el que és el polígono, les planes i les diferents urbanitzacions que hi ha allí, el tanatori, tot això no hi havia acera i el que hem de fer és donar i dotar d'uns serveis bàsics per als ciutadans. I després també hi havia pues, un espai que durant un temps va ser la bàscula municipal, ara és que s'ha quedat en desús, i en teníem que allí, que aquell espai l'hem d'obrir, hem de fer una placeta i millorar aquell entorn. Aquestes seran unes actuacions, a banda n'hi ha unes altres, però aquestes venen en la línia del PAM, no? Dels Pla d'Actuació Municipal, que ve des de la Diputació, que farem este 2014.
Comentava que n'hi ha d'altres d'actuacions. Aquestes són les que venen via Diputació, però també hi ha altres actuacions importants també per al municipi per enguany.
N'hi ha un parell que una l'hem acabat ara, l'altra la començarem, que són dos carrers del municipi de Gandesa del centre mateix que s'havien quedat aquestes puntes per arreglar. Una ha sigut l'Enric Granados, que l'hem acabat ara fa ben poc, l'altre el carrer Sense Sol, que estan els dos carrers donen a la plaça del Comerç, són aquestes puntes que havien quedat soltes i enteníem que les havíem d'arreglar per ser totes més de ser tot l'entorn homogeni. Abans del carrer Sense Sol tenia uns problemes de clavegueram i de serveis, qualcosa ho arreglarem. Després també enguany en aquesta línia, que este compromís que vam agafar quan vam presentar el 2011, que portem al nostre programa, de recuperar la memòria històrica, patrimonial i arquitectònica del municipi de Gandesa, i hem estat treballant en la vessant cultural i en la vessant arquitectònica, teníem el compromís de rehabilitar ja definitivament el que és Casal Delme, el Palau del Castellà. I per este 2014 tenim un ajut FEDER que el que farà és completar les obres i acabar definitivament la rehabilitació d'aquest edifici, perquè també serà una part molt important de totes aquestes propostes que tenim de futur culturalment parlant.
Alguna actuació més?
Després hi ha diferents actuacions esportives. Hi ha una actuació que a través d'uns plans d'ocupació que es van aconseguir a la comarca de la Terra Alta, a través del Consell Comarcal, que després tots els municipis han tingut aquests plans d'ocupació. Aquests plans d'ocupació, en el cas concret de Gandesa, serviran pues, per fer uns vestidors per als diferents equips de categories inferiors del Gandesa perquè puguen tindre aquests vestidors. També era una vella reivindicació per part de la gent que practica aquest esport i pel mateix club de futbol Gandesa. Enguany, a través de la voluntat de l'Ajuntament, aportant tota la matèria prima i aquests plans d'ocupació, doncs podrem tindre aquests vestidors, que també és una mica la continuïtat d'acondicionar tot aquell entorn de les instal·lacions esportives.
És una altra fase, no?
És una altra fase, com bé dius, que teníem, era una una aposta clara de l'equip de govern i de Convergència de que volíem adequar i donar aquesta importància que entenem a de tindre les instal·lacions esportives, donar l'importància però també que siguin òptimes i que siguin unes instal·lacions per practicar-hi esport. Ho hem fet en el pàdel, ho hem fet en el tennis, ho estem fent en el camp de futbol, en el pavelló també tenim la intenció d'intervindre, ho hem fet en la piscina, és a dir, tot l'entorn. Jo penso que tenim un entorn privilegiat, no? Que totes les instal·lacions esportives estan una al costat de l'altra, i això encara li dona molt més atractiu a l'hora de practicar esport.
Aquests vestuaris serien al mateix lloc o es farien d'obra nova en una altra ubicació?
Són annexes al mateix lloc, és a dir, ara tenim el que és la tribuna i els vestidors del primer equip, annexes a la tribuna continuarien el que són els altres vestidors. En un principi hi ha projectats dos vestidors en un espai que podria ser un magatzem, però tenim en futur, pues, a l'altre costat de la tribuna, continuar i dotant més vestidors, perquè i vull aprofitar de dir pues, que, bueno, que el club de futbol Gandès està fent molt bona feina, tenim 9 equips, tenim més de 150 persones que practiquen aquest esport des de Patufets fins al primer equip, en la qual cosa bé, has de donar, pues, estes, has de dotar aquestes instal·lacions perquè es pugui practicar l'esport en condicions òptimes.
Bé, deixem aquestes actuacions que hi ha pendents per enguany a Gandesa, que en són diverses, en són diverses. I un dels temes també que ha estat de notícia en les darrers dies, darreres setmanes a Gandesa, ha estat el servei d'autobús, que es va perdre aquest servei i ara s'ha tornat a recuperar. No sé si des d'aquí l'Ajuntament de Gandesa ha tingut importància en les negociacions amb Hispana i Gualadina, que era l'empresa que portava aquest servei, o ha estat més potser per part de la Generalitat?
Bé, com dius, nosaltres, hi havia un servei de comunicació entre la comarca de la Terra Alta i Baix Camp i Tarragonès.
Sí, Reus i Tarragona, no?
Reus, Tarragona, però sobretot la comunicació en Reus, que ho estava fent l'Hispano i Gualadina, i un dia van decidir unilateralment no oferir este servei perquè tenien pèrdues i l'oferien de dilluns a divendres, no l'oferien el cap de setmana, en la qual cosa totes les persones que utilitzaven este servei, sobretot el gruix important és totes aquelles persones que el cap de setmana o venen de retorn cap a casa, que són els estudiants, no? O el diumenge que han de tornar cap al lloc, tot este gruix importantíssim se van quedar pues, sense servei durant alguns dies. Des de l'Ajuntament vam pressionar molt a Hispano Gualadina, no va haver manera, vam estar parlant amb la Generalitat perquè fos ella qui intervingués en aquestes negociacions. Aquí hi havia un conflicte de competència, és a dir, este servei, la competència la tenia l'Hispano Gualadina i la Generalitat, a través d'una altra companyia, que era la solució fàcil, no podia fer el servei perquè la competència encara la mantenia l'empresa que, curiosament, no oferia el servei. Al final això s'ha arribat al punt de que ells han desestimat això i ara, a través de l'AIFE, la Generalitat han trobat la solució de que l'AIFE oferirà el servei este, no? La comunicació de no només Terra Alta, sinó era Gandesa, era Mora, era Falset, cap a Reus. S'ha aconseguit això a partir des del 16 de març, va ser el dia que ja s'ha implantat oficialment, perquè fins ara pues, teníem un problema de transport.
És a dir, restableix aquest servei, però en diferent companyia.
En diferent companyia. L'important és que tinguéssim la comunicació des de Terra Alta, no? Des del punt més llunyà cap al Baix Camp.
Durant tot aquest temps, la gent com s'ho ha fet? Vostè que ha recollit segurament impressions per, sobretot, part dels estudiants?
Bueno, si ha buscat, ha hagut moments puntuals que si ha buscat alguna fórmula de pujar la gent a un altre punt diferent al que fos Gandesa, per a poder aconseguir arribar fins a Reus, o pujar a Gandesa i baixar a Salou i en la dificultat i la complicitat que tenia després buscar una comunicació de Salou a Reus o a Tarragona.
Però ser més fàcil era anar fins a Mora i agafar el tren,
opció,
no?
I l'altra opció era anar fins a Mora i agafar el tren, que era l'altra opció.
Bé, deixem aquest tema del servei d'autobús, que finalment ja ha estat restablert altre cop per a la capital de la Terra Alta, per a Gandesa. M'agradaria parlar sobre el tema del consorci de residus. No parlarem sobre tot el que comporta les negociacions, perquè d'això ja en vam parlar, inclús vostè avui ve com a alcalde de Gandesa i no com a president del Consell Comarcal, però sí que és veritat que una de les coses que es van acordar, entre d'altres, per a la reincorporació de la Terra Alta al consorci, va ser la construcció d'una deixalleria. Una deixalleria que, en aquest cas, anava a la població de Gandesa. Aquesta deixalleria està ja en marxa, està prevista la seva construcció en breu, o què ens en pot dir?
Bé, se pot dir que estem en una fase de negociacions en el Consorci, com a Ajuntament, i també, aprofito, no com a president del Consell Comarcal, estem treballant en la línia de buscar solucions al conflicte que es va generar al Consorci. Totes les negociacions tenen les seues, el seu temps, tot això requereix que una negociació tingui el seu temps. El que sí que és cert, que el que és la deixalleria no serà difícil ni serà complicat, i estem treballant, inclús el mateix departament, la mateixa agència de residus, ja ha ficat fil a l'agulla i estem mirant les possibles ubicacions per col·locar la deixalleria. Enteníem que havia d'estar al cap de comarca, simplement per comoditat i per distàncies a la resta de municipis que estigui al cap de comarca. És un servei més que en este cas l'Ajuntament haurà de ficar uns terrenys, etcètera, no? Però bueno, tot i això entenc que ha d'estar al cap de comarca. I el que sí que puc dir és que hi estem treballant, i en este cas en concret pareix de que la deixalleria la tindrem, no podria dir la data, però que sí que la tindrem, perquè tots els condicionants són favorables per tindre-la. Ningú entendria que no tinguéssim una deixalleria, és més, ningú entén que no tinguéssim una deixalleria a la comarca de la Terra Alta, i que molts dels residus que s'han de tractar a una deixalleria no els poguéssim tractar a la comarca de la Terra Alta. I què és el que estem fent? Pues a la pròpia estació de transferències de Gandesa, pues molts dels residus de deixalleria els estem tractant allí. És a dir, que la deixalleria s'ha de ficar i es ficarà molt pront.
En breu, aquest 2014.
És fàcil que este 2014 la tinguéssim.
Bé, i un altre dels temes que tenim pendents és que els ajuntaments catalans amb parcs eòlics demanen a la Generalitat que es creï una taxa que reguli les compensacions que han de rebre per part d'aquestes empreses eòliques. Un d'aquests ajuntaments és Gandesa, inclús ha creat aquesta associació de municipis amb energia eòlica, una associació en la qual vostè n'és el vicepresident. Què es demana exactament en aquest marc? Perquè, clar, no existeix un terme jurídic que reguli exactament quants diners ha de rebre l'Ajuntament en parcs eòlics. Què es vol aconseguir?
La finalitat és aquesta, aconseguir que hi hagi un marc jurídic que reguli quines són les compensacions que han de rebre els ajuntaments. Això ens remetem de que el 2012, quan arriba la primera liquidació del pla del parc eòlic que té ubicat al terme municipal de Gandesa, tot i que aquell conveni i aquella fórmula matemàtica que hi havia no l'entenia ningú, i el que podria dir al final qui sortia perdent eren els interessos del municipi de Gandesa. Des d'aquell punt se van emprendre unes negociacions en la mateixa empresa perquè se'ls havia condonat part de l'impost de construccions, los impostos que ells havien de pagar, que eren els vices i els IAEs, los condicionaven a la fórmula que condicionava quina era la quantitat que havia de percebre l'Ajuntament. És a dir, ho barrejaven tot en perjudici dels municipis. Vaig tindre molt clar des d'un començament que el que eren els impostos de construccions, l'empresa eòlica els havia de pagar com qualsevol ciutadà que vol fer obres al municipi. No tenien ells per tindre una excepció. Que els IAEs i que els impostos els han de pagar per la via ordinària i el que correspongui, no havien de condicionar a no sé què. I després entenia de que sí que ha d'haver una part del parc, que ha d'haver uns diners que han de repercutir al municipi per l'impacte, per la ubicació, per la generació, per l'aprofitament, etc. Hi ha una sèrie de condicionants que fan viable de que aquesta gent haguin de pagar unes taxes. Problema, que aquests convenis eren la voluntat de dos parts. Si les dues parts estan d'acord, pues la que pague pagarà i la que rep cobrarà. Si en això hi ha una voluntat que no es vol pagar, com pot passar en un futur, perquè les primes condicionen molt els diners que paguen els municipis, pues ens podem trobar en un escenari que aquella empresa, pel motiu X, no vulgui pagar o la quantitat o no vulgui pagar res, com està fent en algun municipi, en concret a la Fatarella, que no pague, i aquell ajuntament no rebo res. I quina solució tenim els ajuntaments? Cap ni una, perquè no hi ha cap marc legal que reguli això. Què és el que demanem? El que vam demanar este dia, que la primera reunió la vam fer el mes de desembre a Gandesa, allí vam convocar als 86 ajuntaments que hi ha, i van vindre una cinquantena. Vam creure que la manera de poder tindre la veu dels ajuntaments a la Generalitat fos a través d'una associació. És una associació sense ànim de lucre, és una associació que l'únic que fa és recollir la voluntat de tots els ajuntaments. En un principi la
composem... Com un grup de pressió.
Com un grup de pressió. Sí, sí, però que al final serà els ajuntaments. Perquè ara sí que hi ha associacions que també hi formen part alguns ajuntaments i algunes empreses. Les empreses moltes vegades xoquen en interessos en els ajuntaments. Antes enteníem que el que hem de ser és la veu pròpia dels ajuntaments. En una primera fase estarem la Granadella, Tarrés, Torre de l'Espanyol i Gandesa, i el que farem és això, l'associació tindrà veu pròpia, tenim molt clar que és el que volem, i anar parlant amb la Generalitat. Jo personalment, a través del grup de Convergència, aquesta idea ja l'he traslladat al govern, però sí que és bo que anéssim en pinya aquests 86 ajuntaments de Catalunya que tenen este... A més, és un agravi, perquè hi ha altres comunitats autònomes que sí que la tenen. País Valencià i Galícia, la Generalitat té una taxa que és la que regula quines són les compensacions que han de pagar els parcs eòlics. És que no inventem res, la taxa nuclear, pues la taxa eòlica, però que al final hi hagi un marc jurídic que li doni la seguretat.
Bé, senyor Luz, estem ja arribant al final de la legislatura. Té pensat vostè si es tornarà a presentar a les pròximes eleccions municipals?
Queda un any encara per acabar la legislatura.
Queda poc, no?
Sí, queda molt poc. La veritat és que queda molt poc perquè el temps passa molt de pressa i l'últim any de la legislatura segurament que no serà diferent i també passarà ràpid. Sí, el meu compromís va ser presentar les passades eleccions. El meu compromís, i així el traslladaré a l'assemblea que correspondrà la candidatura o la persona que ha de capçalar la llista de les pròximes eleccions, i sí que presentaré la meva candidatura, perquè és un compromís que vaig agafar en el partit i vaig agafar en el meu municipi. Penso que 4 anys ha sigut el començament de ficar una mica els fonaments a tots aquests projectes de recuperar la capitalitat i tots aquests projectes que havien de consolidar el futur de Gandesa i en diferents vessants. I sí, tornaré a presentar la candidatura per tornar a presentar les pròximes eleccions.
Hi ha alguna cosa en ment que vulgui complir en aquest darrer any de legislatura? Alguna espina clavada que durant aquests 4 anys no ha pogut complir i que ho vol complir en aquests darrers mesos?
Bueno, hi ha una cosa que se me quede al tinter que és molt difícil, i abans hi he fet referència en els pressupostos. Quan deia de que Gandesa havia anat assumint moltes competències i molts serveis durant estos últims anys, i en els anys de bonança anàvem assumint un munt de coses, i ara el problema que tenim és com mantenir aquests serveis. No ha sigut gens fàcil, l'arxiu comarcal no ha sigut gens fàcil, la biblioteca comarcal no és gens fàcil a mantindre, i hi ha un tema que em preocupa molt, que és el viver d'empreses. El viver d'empreses se va executar, se va acabar l'obra, però tenim un problema econòmic. El que passa és que han ficat tots els esforços, han ficat tota la imaginació per obrir el viver d'empreses, que l'hem d'obrir enguany, este 2014, per acabar de consolidar, sobretot, els serveis que teníem a Gandesa, que entenc que els havíem de tindre, però que havíem de garantir la seva viabilitat, cosa que no es va fer, i el que sí que farem és garantir la seva viabilitat.
Bé, vostè, l'equip de govern, esteu tenint un pacte amb el Partit Popular, esteu governant juntament amb el Partit Popular. El que passa és que durant la legislatura, si no vaig equivocat, havia de ser 2 anys vostè l'alcalde i altres 2 anys amb el Partit Popular, tot i que aquest canvi no es va produir en el seu dia. A què va ser degut?
Bé, quan venen...
Ni es produirà, entenc ja.
No es produirà, així ho vam anunciar. És cert que quan venen les eleccions, quan no tens la majoria que et permet garantir la governabilitat, pues has de buscar els suports d'altres formacions polítiques. En aquell moment pues se va apostar o més ben dit, va haver l'entesa a través del Partit Popular. El Partit Popular en aquest cas està per l'Anna Sicar. La relació, la vinculació, el treball, la constància ha sigut esplèndida, ha sigut excel·lent. Hem estat treballant aquesta legislatura molt bé. I quan als dos anys havíem de replantejar-nos este pacte, en aquell moment no es va produir per diferents motius, i ara quan ja estem a la recta final, bueno, com tot en esta vida, per poder assumir unes responsabilitats, has de tindre, pues diria que hi ha diferents factors, que no només és el factor de dir som-hi, sinó hi ha altres factors que influeixen en aquell entorn, i pues, bueno, en este cas l'Anna Sicard, pues, per temes personals i demés, pues, bueno, va creure oportú de no fer el canvi, d'exaurir la legislatura com l'estàvem portant fins ara, que ens havia donat molt bon resultat al conjunt del govern, i havíem de consolidar tots aquests projectes. I així ho vam anunciar fa pocs dies, ho vam anunciar de que esgotaré la legislatura.
Bé, doncs, per anar acabant ja, senyor Luz, m'agradaria parlar d'un tema més cultural, i és que el dia, ara em remuntaré uns quants anys enrere, el dia 18 d'octubre del 1319 va haver-hi una boda reial a Gandesa, on es van casar, si no vaig equivocat, el primogènit de Jaume II el Just, juntament amb Leonor de Castella. Va ser la boda reial que es va produir. Per què dic això? Perquè crec que el 18 d'octubre del 2014 es recrearà aquesta boda a Gandesa, es teatralitzarà a Gandesa, i és una cosa que ja teniu ben clara, que es durà a terme.
Sí, la veritat és que sí.
És curiós, no?
Bueno, són d'aquelles coses que també teníem molt clar, no? És veritat que hem de fer, hem de millorar els carrers, hem de millorar els serveis, hem de garantir els serveis, hem de generar riquesa, hem d'ajudar els al teixit empresarial, hem de dinamitzar el turisme, l'oceller cooperatiu, el dissabte l'inaugurem, que és un dels actius més importants que hi ha, hem de fer reformes al museu de la Batalla de l'Ebre, que malauradament ahir ens va deixar el seu president, i en ell teníem uns projectes molt consolidats per donar-li un enfoc al museu que és dedicat als metralleros, no? A totes aquelles persones que després de la guerra es van guanyar la vida buscant metralla, i penso que ara més que mai se consolidarà aquest projecte. Però n'hi havia un altre molt important, que és la vessant cultural. Va haver un compromís ferm des de que hi vam entrar, vam fer un conte recordant els episodis de les guerres carlistes al 1837 fins al 1839, han fet diferents contes per a la canalla perquè tinguin clar quina és la història de Gandesa, i doncs, hi havia un de molt important que s'havia passat de puntetes per damunt, que és la boda reial que va haver a Gandesa, va haver una boda reial, com bé has dit, del primogènit de Jaume II el Just, i Blanca d'Injou, que es va casar en Leonor de Castella, i va succeir a Gandesa. És cert que este matrimoni mai se va arribar a consumar. El primogènit, el Jaume, va deixar a la nòvia a l'altar i va marxar, perquè la seva vocació, la seva debilitat era ser sacerdot, i va marxar cap a l'ordre religiosa montesa, se'n va anar cap a Poblet, i va deixar la nòvia a l'altar. Però va haver una boda reial.
Es va dur a terme, però els preparatius sí que hi eren.
Els preparatius hi eren. És cert que va haver dos realeses que van estar a Gandesa, la corona catalano-aragonesa per un costat i la corona de Castella per l'altre, van estar a Gandesa. Ho teníem molt clar, i això és una mica la consolidació d'aquell pla director que vam engegar el 2011, quan vam entrar per recuperar la memòria històrica i cultural i patrimonial de Gandesa. Una notícia que sortia l'estiu passat, que havíem descobert 5 palaus, enteníem de que si va haver una boda reial a Gandesa, que hi va estar, aquesta gent havien d'hospedar-se a llocs de la seva categoria. Estem parlant del 1300 al segle XIV, que malauradament havia les diferències que hi havia, no? I aquesta gent, entenent des de campanya, no hi anaven. Havien de quedar-se a dormir a un lloc que fos de la seva categoria, si em permets dir-ho així, i vam trobar estos 5 palaus. A més, hem trobat diferents mostres que delaten la importància de Gandesa en els segles XIII i XIV. No fa massa vam tindre una conferència d'un prestigiós periodista i historiador, Jesús Ávila Granados, que reconeixia la importància administrativa de Gandesa, conjuntament amb el castell de Miravet, no? És a dir, la importància que va tindre l'epicentre dels països catalans, de la corona catalano-aragonesa. i l'únic que volem fer és fer justícia a lo que ha sigut Gandesa durant molts anys, que malauradament les diferents guerres que ha vingut, les carlistes primeres i la batalla de l'Ebre, pues han destrossat molt del patrimoni que dibuixava la importància de Gandesa al segle XIII i XIV. I el que farem és això, teatralitzar-ho, gràcies a la feina i al treball constant del grup de teatre La Farsa de Gandesa, sota la tutela i la direcció d'Antonio Velar, prestigiós persona del món de la cultura, de director d'obres de teatre, de pel·lícules, decorador d'escenaris, sota aquesta direcció i tota aquesta il·lusió i ganes que ha ficat les diferents entitats i associacions de Gandesa, la voluntat és que al mes d'octubre poguéssim teatralitzar aquest esdeveniment, que em penso que serà, bueno, me penso no, estic convençudíssim que serà un dels episodis més importants que podrem realitzar a Gandesa i a Catalunya.
Serà el 18 d'octubre del del 2014.
El 2014.
En aquest cas del 2014. Bé, ho hem de dir aquí. Abans de marxar, però, recordar que també ens ho comentava abans l'alcalde de Gandesa, el senyor Luz, que enguany la Pubilla de Catalunya, la Pubilla de Catalunya, el que és el pubillatge de Catalunya, rebrà la visita de Gandesa.
Sí, sí. Sí, enguany Gandesa serà la capital del pubillatge de Catalunya i es farà l'elecció de la Pubilla de Catalunya. Se farà a Gandesa el primer cap de setmana d'octubre. I bueno, pues també serà un dels episodis importants que se celebraran a Gandesa i al conjunt de les Terres de l'Ebre. I a més parlem de la Pubilla de Catalunya.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Sens dubte tindrem temps de parlar-ne, com també d'aquesta boda reial. Un altre dia està invitat per a donar-nos tots els detalls d'aquesta boda reial, aquesta recreació, òbviament, del que va ser el 1319 a Gandesa. Senyor Luz, ho deixem aquí. Com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.